18 minuts. Donem la benvinguda a tots aquells que us incorporeu ara al Tiramilles, al programa de turisme i oci de COPE Catalunya i Andorra. I us recordem que l'equip està format per Encito Ramírez en el control del sol, la Rosa Hernández a la producció i us parla Carme Ayala. En aquesta tercera hora de programa parlarem de la ruta del vi de Lleida. L'equip del Tiramilles va viatjar fins a Lleida per tal de descobrir què és el que ens proposa aquesta ruta, una ruta que ens ajuda a apropar-nos i molt als vins de la denominació d'origen Costers del Segre. I va ser a COPE Lleida on vam tenir l'oportunitat de rebre a tots els convidats que ens parlaven de les moltes possibilitats de la ruta del vi de Lleida. Starts to sing, and the glow on the street says I'm in the right dream. Not a whisper could break the spell of this moment I know so well. Seguint les passes de la ruta del vi de Lleida, ens hem desplaçat fins a la capital del Segrià per facilitar-vos tota la informació sobre el que ens proposen en aquest recorregut per la cultura, la gastronomia i els cellers, està clar. La ruta del vi de Lleida és un viatge enològic en el que les tradicions en l'elaboració del vi i les noves incorporacions de viticultors i enòlegs han acabat formant un paisatge que avui us recomanarem seguir. La filoxera arribava de l'Amèrica del Nord a Europa i a finals del segle XIX doncs, va ser realment un problema. A començaments del XX, aquesta plaga va reduir la plantació de vinyes a les comarques lleidatanes fins a només 15.000 hectàrees, però els viticultors, lluny de rendir-se, van introduir noves varietats fins a recompondre el mapa vitivinícola de Lleida. Avui podem trobar en aquest itinerari interessants cellers que elaboren amb la tecnologia més moderna, oferint-nos excel·lents vins sota la denominació d'origen Costers del Segre. La DO està dividida en 7 subzones i les varietats utilitzades per les més utilitzades per l'elaboració dels vins negres són la Garnatxa negra, l'Ull de Llebre, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Monestrell, el Trapat, el Mazuela o el Samsó o el Pinot Noir. També el Syrah. Pels blancs sembla que s'utilitzen més freqüentment doncs, el Macabeu, el Xarel·lo, el Parellada, el Chardonnay, la Garnatxa Blanca, el Riesling, el Sauvignon Blanc, el Moscatell d'Alexandria o la Malvasia, entre d'altres. Bé, dir-vos que avui parlarem de les varietats, de la ruta, de la cultura, de tot una mica. Tenim la intenció de descobrir aquesta ruta del vi de Lleida, d'entrada de la mà del president d'aquesta ruta. Senyor Tomàs Cosiner, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de COPE Lleida.
Un plaer.
Per ajudar-nos a descobrir com s'aglutina tota aquesta oferta turística envoltada dels cellers per crear productes de naturisme i també per mostrar el patrimoni, la gastronomia o com és aquesta cultura del vi. Com hem de vendre aquesta ruta, senyor Cosiner?
Bona pregunta aquesta. Aquesta és probablement la pregunta més complicada. El fet és que tenim una molt bona oferta, que hem aglutinat la majoria dels cellers de les Terres de Lleida, restauració, empreses que es dediquen a la comercialització i empreses que també de guies i també tot el que fa referència a patrimoni, i realment tenim una oferta completa entre tots. No? El difícil és com comercialitzar-ho. De fet, és una... està pendent, és un tema que sempre tenim sobre la taula. La comercialització és el punt més important i evidentment el més complicat de lo que és una ruta del vi. En el moment tenim l'oferta, estem fent paquets, estem fent diferents mesures perquè realment sigui atractiva. Amb han fet una quantitat d'esforços importants des d'un punt de vista sobretot dels cellers per adaptar-nos a la vinguda del turisme, perquè el turisme als cellers no és d'ara, amb el que és l'enoturisme o la paraula enoturisme que ara s'ha ficat de moda, sinó que fa molts anys que hi arribem visites, però evidentment cada vegada se li té donar un caire més comercial.
Ja anàvem amb el col·le, senyor Cusiner, a veure cellers.
Exactament, no, vull dir, sempre s'ha fet visita a cellers, sempre ha sigut un atractiu turístic, i la ruta del vi el que pretén és no sol dotar-lo de més qualitat, sinó a més de donar-li més difusió i que realment el turisme entengui que les Terres de Lleida es fan grans vins, que hi ha grans viticultors, que hi ha un esforç ficat darrere dels cellers molt important i que realment es pot trobar la personalitat del propi elaborador en cada darrere de cada celler, no? Que crec que al final les persones que aglutinem darrere del vi a Lleida són persones que estan molt properes al vi, són, en majoria d'ells són cellers petits, i que una visita en aquest celler val la pena perquè és, com que diu, imbuir-se dins del món del vi des de la primera mà, no? des de les persones i de la transmissió cara a cara amb la persona que porta el celler majoritàriament. No?
Majoritàriament són cellers petits. Jo pensava que els grans cellers, els de Raimat, per exemple, i les d'altres marques que estan a Lleida, eren majoria respecte a aquells que trobarem que són més petits, que són un altre perfil
de... Bueno, de fet aglutinen la majoria de les visites potser, però realment que a Lleida hi ha 40 cellers diferents, sembla estrany, però han passat de 6-7 cellers fa 20 anys a 40 actualment, i la majoria són cellers petits, i això transmet molt de com que diu, de tu a tu, no? O sigui, es pot fer molta pregunta a l'elaborador directament, quines són els patiments i quines són les formes d'elaboració, i una mica és transmetre la personalitat a través de les persones, a través del paisatge. Lleida el que compta és uns paisatges molt diversos, de fet crec que és la denominació d'origen probablement del món més diversa, i això ens dona també l'oportunitat d'ensenyar diferents formes d'elaboració, diferents paisatges i diferents persones que estan darrere d'aquests cellers. No?
De fet, ja hem après amb aquests programes especials que fem sobre enoturisme per Catalunya, ja hem après que el clima i la terra marquen el caràcter del vi que es produeix en ella, no? Hem de dir que l'any 88 va ser quan es va ratificar la denominació d'origen costers del Segre, que és la DO que agafa la ruta del vi de Lleida, i que ara té 7 subzones, i que vostè també representa avui aquí en aquesta taula a la DO. Una DO que jo no sé si el fet que el vi estigui dividit, o sigui, la DO estigui dividida en aquestes 7 subzones, és un fet que la beneficia, o que en definitiva només és una qüestió purament de logística i de mapa?
Bé, és la realitat. Tenim un mapa molt ampli. El que és la denominació d'origen està configurada en 7 diferents subzones. Es veu clarament el mapa. Si agafeu el mapa de la denominació d'origen, són taques diferents entre el que és les Terres de Lleida. És on es troben les vinyes. És, diguem, l'aglutinació de totes les Terres de Lleida sota una marca que es costa el Segre. Hi ha una diversitat, hi ha una innovació. El que ens característica principalment com a conjunt és aquesta innovació, aquestes ganes, aquesta modernitat amb les etiquetes, aquestes ganes de que les Terres de Lleida siguin reconegudes, i la confiança en que la DO va tirar endavant. De fet, és una DO que fa pocs anys era poc coneguda, encara és poc coneguda, però en canvi ha fet un recorregut de qualitat poquet a poquet, constant, amb els anys, i ara cada vegada està més ben posicionat, sobretot a el que és Catalunya, està molt ben posicionat a hosteleria, que la majoria de que els cellers se dediquen principalment a lo que és hostaleria i restauració i botigues especialitzades, pocs anem als grans supermercats, i això fa que aquesta qualitat cada vegada sigui més real, no? O sigui, la percepció és real, perquè s'ha incrementat molt l'enologia, s'ha incrementat molt la qualitat, tothom s'ha esforçat molt, s'està esforçant molt, hi ha una competència sana, i la veritat és que podem estar molt, molt satisfets i molt orgullosos de lo que tenim avui dia, no? Ens falta molt recorregut, evidentment, no s'acaba mai, sempre tenim d'anar millor, però el fet de que hi hagi 7 subzones amb diferents paisatges i amb diferents tipologies de vi, podem dir que estem ofertant una gamma de vins molt àmplia que pot cobrir perfectament una carta de dalt a baix, no?
No podem, evidentment, generalitzar i parlar parlar de com són els vins de la Deo Costers del Segre, perquè cada celler al final posa una mica la seva ànima en, bueno, en l'elaboració dels seus vins, però sí que hi haurien algunes característiques que podríem definir-los?
Sí, bueno, el que teníem és una continentalitat, de fet és l'única Deo de lo que és Catalunya, que és en terres d'interior, que és en terres més rurals i terres continentals amb un clima de nits fredes i de dies molt calents, i això jo crec que podria ser la característica que ens defineix principalment a tots. Evidentment, cada una la seva diferenciació, perquè no és el mateix estar a 700 metres d'alçada, 900 metres, o estar a 300 o 400 com altres cellers hi ha, no? Però realment la continentalitat podríem dir que potser és el que més ens aglutina, no?
En la ruta del vi de Lleida, senyor Cusiner, què és el que les persones que ens escolten, què és el que poden fer per seguir aquest itinerari? Com s'han pogut unir doncs el que fa referència a la part del patrimoni, a la part de la gastronomia, que la gastronomia potser és més fàcil perquè està més en contacte amb l'enologia, però com s'han fet aquests itineraris, com finalment s'ha elaborat aquest producte turístic?
Bueno, de fet, tampoc són uns itineraris definits, és una descripció de lo que és tota l'oferta que tenim. El fet que tenim la web de la ruta del vialleida.com, és on podem trobar la informació, i després allí trobarem també una sèrie de paquets a la qual dirigir-nos per si volem fer unes coses programades. El que ens donem compte nosaltres és que la majoria de gent el que opta és per muntar-se el viatge o les visites ells mateixos, no tant a través de paquets, sinó a través de
del que més li pot interessar, o el celler que vol veure,
i de la informació que troba dintre de lo que és les diferents eines amb les quals disposem, no?
Molt bé, senyor Cusiner, no es mogui d'aquí perquè després seguirem fent apreciacions respecte a aquesta ruta del vi, però canviem el registre perquè tenim al nostre costat una de les persones que té molt a dir respecte a aquest perfil de celler que han treballat el vi, com es treballen aquestes coses, amb amor. De petits, els responsables del celler Mas Blanc Jové, els seus padrins, que eren pagesos, els van ensenyar a cuidar, a estimar i a respectar la terra. Aquelles recomanacions haurien fet efecte, doncs. El 2006 es van atrevir a tirar endavant un petit celler anomenat Mas Blanc i Jové a la Pobla de Cerveroles. Les vinyes estan situades en la zona, les Garrigues, a la frontera ponent del Priorat, a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Poca pluja, molt de sol i un important canvi de temperatura entre el dia i la nit fan que aquestes vinyes que conviuen dia a dia amb aquest clima doncs provoquin que es faci un vi, que s'elabori un vi amb caràcter, un vi, per cert, d'excel·lent qualitat i, com ells diuen, de molt poca improvisació. Sara Jové, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Aquesta estimació que els padrins us feien tenir per la terra ha acabat convertint-se en el que avui vosaltres heu decidit com a professió?
Bueno, crec que sense aquest passat o sense aquesta cultura que ens van transmetre, doncs no estaríem aquí. Ens dedicaríem a alguna altra cosa.
No heu pensat mai dedicar-vos a una altra cosa o heu fet tastets amb altres coses i després heu pensat que no, que era això el que volíeu fer?
Bueno, de fet, jo vaig tenir una altra feina fins fa un parell d'anys i em compaginava els dos projectes. Vull dir que ha sigut una decisió activa, no? Tinguent l'oportunitat de dedicar-me a una altra professió que també m'agradava.
Sara, com és el vostre celler? Com és el celler Blanc i Jové?
Mas Blanc i Jové és un celler molt petitet, integrat a la muntanya. Va ser dissenyat pel nostre amic Josep Guinovart, que era un pintor. Ell volia que fos un celler molt xulo, però dins d'un paisatge que ja és molt autèntic, no? I que aquest celler es trobés completament integrat i sense que no fos estrident en el paisatge. Llavors és un celler que té pues, plaques solars en el sostre, tots els vins que elaborem són vins ecològics de les nostres vinyes de la Pobla de Cérvoles, i aquest amic nostre, el Josep Guinovart, tenia una visió, no? Que era una visió de crear una espècie d'espai lliure, una espècie d'espai obert, on els diferents artistes poguessin fer un homenatge a la terra i al vi, no? Ell tenia la idea de que l'art, doncs, és algo viu, viu i que normalment està tancat en museus. I li agradava la idea de que l'art doncs creixés i convisqués doncs amb olivers, amb ceps, amb ametllers, que és el paisatge típicament garriguenc. Llavors, ell, el nostre amic, el 2007 va morir, ens va ajudar a tot el que és el disseny del celler i va crear una obra superxula que es diu In Vino Veritas, i va com sembrar aquesta llavor d'aquest somni que tenia ell, no? Aquesta visió que tenia ell. Llavors, l'any 2008 vam comprar aquell terreny que ell li agradava, que és un mirador natural de la poble, del poble de Cèrvoles, i l'any 2009 vam plantar la vinya, l'any 2010 vam posar un saxofonista enmig de la vinya, que és un instrument que bueno, un jazz i un instrument que a ell li agradava molt, el saxofon, i vam inaugurar el que és l'orgue de camp, que és una escultura d'uns 6 metres d'altura que va dissenyar el Josep Guinovart i que el meu pare va fer amb ferro. I llavors diem que és un instrument perquè el vent pugui cantar els ceps, i diguem-ne que va ser el tret de sortida de la vinya dels artistes. A partir de llavors, això va ser l'any 2010, s'han anat fent moltes iniciatives artístiques i que culminen cada any amb invitar un artista diferent i que posi la seva pròpia escultura al mig de la vinya dels artistes. Actualment doncs tenim diverses escultures, des del Carles Santos, la Susana Solano, l'Assumpció Mateu, el Joan Brossa, l'Esteve Casanoves. A part, tenim obres a dins del celler, com un mural de 60 metres que va pintar el Gregorio Iglesias, que és un artista garriguenc que fa coses molt potents, durant 2 mesos cada dia i a vegades durant la nit, amb tintes xineses i colors naturals. Ha estat exposat, que recobreix les 4 parets de la sala de botes. Diguem-ne que tenim escultures flotants a la sala d'elaboració.
Necessito preguntar-te pels vins o pels olis.
Bueno, la veritat és que els vins que elaborem són tots vins, com tu ens has introduït abans, fets amb carinyo, com deia el Tomàs, doncs un celler petit. Elaborem en total unes 40.000 ampolles, tot és brema pròpia i seleccionada. Tot és collit a mà en el seu moment òptim de maduració. De fet, estem encara en plena verema. I bueno, la idea és cuidar tots els petits detalls per marcar una gran diferència. Creiem que aquest terreny que tenim, que és un terreny molt pobre, molt pedregós, doncs fa que els vins siguin minerals, que siguin vins molt rodons, amb molta concentració, molta estructura, i aquesta altura, aquests més de 700 metres, ens dona molta frescor. Llavors són vins molt agradables, vins que es poden gaudir des del primer glob, però al mateix temps són vins que tenen molta complexitat i que parlen molt del territori que els ha vist néixer.
Majoritàriament negres?
Actualment tenim 2 blancs, tenim un rosat i 3 negres, tots es diuen Saó. Diguem-ne que el blanc, tenim un petit blanc Saó, que és un vi més afruitat, fet bàsicament de garnatxa blanca. Nosaltres apostem molt per les varietats autòctones, perquè creiem que la zona té molt potencial amb aquestes varietats. Després tenim el Saó blanc, que és un vi ja fermentat i criat amb bota nova de roure francès, que és més aviat un macabeu, amb una miqueta de garnatxa blanca, té un batonatge, és un blanc ja molt cremós, molt atípic, un blanc delicat i potent al mateix temps. El primer diríem que és un blanc més afruitat, el segon estem parlant d'un blanc ja gairebé d'hivern, no? Un blanc d'aquests llargs, cremós, que a nivell gastronòmic és molt interessant. Després tenim un Saó rosat, que el Saó rosat és un vi rosat molt sexy, diem que és molt sexy perquè té molta fruita vermella amb un toc de violeta, n'elaborem només 4.000 ampolles, d'un vi que té estructura, que té personalitat. I després tenim 3 negres, el petit Saó, el Saó Brivat i el Saó Expressiu. Tots 3 tenen un denominador comú, que és aquesta de ser vins molt rodons i molt llaminers, però diguem-ne que doncs el petit Saó tindria uns 8 mesos de criança, seria bàsicament ull de llebre i seria un vi ja més afruitat, amb un to de complexitat que li dona aquesta criança, però un vi molt fàcil, que no necessites cap excusa per beure-te'l, no? Després el Saó Brivat seria un vi molt seductor, un vi que té moltes notes especiades, però al mateix temps és un vi que té complexitat i té molta gràcia. I després el Saó Expressiu ja seria doncs el vi més personal i més elegant de la casa.
Escolta'm, Sara, per vosaltres quina importància té L'enoturisme. Imagino que amb tot això que has descrit, molta, perquè ja quan feu un celler aneu una mica més enllà, no només construir un edifici on es pugui elaborar vi, sinó que ja penseu, doncs, en aquest cas, amb l'art que hi anireu col·locant, i hi ha activitats ja que surten del que seria estrictament l'elaboració del vi. Per tant, entenc que per vosaltres l'enoturisme i les activitats que es puguin fer en el vostre celler són importants.
Són bàsiques, jo diria. En primer lloc, perquè ens permeten tenir un espai on poder difondre la cultura del vi, que crec que fa falta, no? Després, tenim un territori, tenim la sort de tenir el celler en un territori que és màgic, que és superxulo i a part molt, molt desconegut. És a dir, la gent ve allà i es queda fascinada per l'entorn. Llavors, nosaltres l'únic que hem de fer és preservar això i intentar, doncs, potenciar-ho. El tema d'intentar vincular terra i art és bàsicament intentant confluir a aquests dos extrems, però amb el màxim respecte, no? És a dir, que realment l'art no passi per damunt del territori i que estigui completament integrat, no? Això, aquest projecte artístic que es diu La Vinya dels Artistes, ens permet, doncs, atreure persones que coneixen aquest territori que és tan genuí, no? I a part, ens permet que després aquestes persones, doncs, coneguin els nostres vins i siguin, jo diria, espero que són després els nostres principals prescriptors. És a dir, és una visita, jo crec, tan bonica i tan xula, complementada, doncs, amb el paisatge i després amb totes altres activitats que pots fer a la comarca, doncs, com deia el Tomàs, doncs, restauració, hosteleria i d'altres ofertes turístiques de primer nivell, que després les persones primer venen amb la seva parella, després venen amb els amics del club d'excursionisme i al cap de 6 mesos igual tornem als companys de feina. És a dir, tenim sempre un retorn, o vaja, això és la sensació que a nosaltres ens dona, un retorn molt positiu, no? de potenciar la cultura del vi, el territori i els nostres productes.
Sara, moltes gràcies. Sobretot per explicar-ho amb tant d'entusiasme, que penso que és importantíssim. Aquestes feines, aquestes descripcions que es fan des del propi sentiment personal, jo penso que acaben atraient a moltes de les persones que en aquests moments es puguin estar escoltant. Després també tindrem una pregunta per tu, no te'n vagis.
D'acord.
Nosaltres marxem a les notícies de serveis, ja sabeu, a COPE, Catalunya i Andorra, sempre, cada 30 minuts aproximadament, teniu informació de proximitat, informació de serveis, aquesta que escoltareu ara mateix. Les notícies de serveis, com és habitual, ens les porta l'Àngela Sánchez, que és la persona que tots els dissabtes ens fa la nostra assistència aquí, pel que fa referència a les notícies de serveis. Bon dia de nou, Àngela.
Bon dia, Carme. Doncs seguim parlant d'un dissabte assolellat i de bon temps, que serà la situació general d'aquest cap de setmana marcat per aquest bon temps, tot i que demà sí tindrem alguns núvols a la meitat oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis, seguim amb temperatures agradables. Ara tenim 20 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 18 a Lleida i 14 graus a Andorra, a la Vella. I ara la situació a la xarxa viària catalana. Elena López, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora hem de destacar algunes vies que encara presenten aturades, com la Nacional 340 al Vendrell en direcció Tarragona, també la Nacional 145 a les Valls de Valira per anar cap a Andorra. Si circuleu per la C-17 trobareu lentitud entre Centelles i la Garriga en direcció Vic, també complicacions a la C-16, cues a Cercs en direcció Puigcerdà. Destacarem també circulació força intensa a la 2 a Òdena en direcció Barcelona a causa de l'avaria d'un vehicle que talla un carril, i la circulació, com dèiem, força densa. I també destacar l'autopista P7, aquí veiem per càmeres aturades al tram de la Roca del Vallès en direcció Girona, i també l'autopista P7 més cap al sud, a Vilafranca del Penedès, uns 3 quilòmetres de cues a causa també de l'avaria d'un vehicle que obliga a tallar un carril en direcció sud. Aquesta és la situació de mateix. Molt bon dia.
I a l'actualitat, la Policia Nacional ha detingut a 89 presumptes integrants d'un entramat criminal de tràfic il·legal amb persones que utilitzava pisos a Catalunya, en concret a Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Els detinguts són de nacionalitat xinesa i pakistanesa i, segons la policia, l'objectiu de la xarxa era introduir ciutadans xinesos al Regne Unit, Irlanda, Canadà i Estats Units. I la xarxa d'autobusos de Barcelona incrementa un 4% el número de passatgers al setembre. Es van fer 575.000 validacions. És el sisè mes consecutiu que augmenta el nombre de passatgers. A més, el metro també augmenta un 3% el nombre d'usuaris en aquest passat mes de setembre. I fins aquí l'actualitat, Carme.
Moltes gràcies, Àngela. En uns minuts més informació de serveis a COPE Catalunya i Andorra. La ruta del Vi de Lleida ens ha portat fins a COPE Lleida i ja sabeu, aquí en els estudis on els companys ens han atès de meravella i ens estan aquí mimant des de que hem arribat, doncs aquí tenim la intenció de descobrir-vos què és el que podeu fer si seguiu aquesta ruta, una ruta que, com abans ens deia el senyor Cusiner, president de la ruta justament, doncs no és una ruta absolutament estructurada, sinó que cadascú se la pot fer a la seva mida. Objectius? Doncs descobrir els vins de Lleida, aquest seria el bàsic i fonamental, descobrir els cellers, els perfils d'aquestes empreses petites, però que, com molt bé escoltàvem a la Sara, doncs ens han treballat per lligar la terra, els sentiments, el vi, les vinyes. Bé, realment ens donen moltes possibilitats a l'hora de fer turisme o de viatjar per les terres de Lleida, als cellers, però també hi ha el patrimoni, les infraestructures, tot això que coneix a la perfecció en Julio Alegre, que és el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Senyor Alegre, molt bon dia.
Molt bon dia i benvingut a Lleida.
Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí a Lleida. Des que hem arribat em sento molt afalagada per tothom. És fantàstic aquesta ciutat. Una ciutat que, per cert, hi ha que veure com ha canviat. Jo diria que en els últims 15 anys és com si fos una ciutat diferent, no?
Ha evolucionat i, en gran part, bueno, tenim que agrair al nostre sector turístic la inversió i la dedicació que estan fent, com per exemple la comentava Sara, amb els seus cellers i d'altres cellers i empresaris turístics que, malgrat aquesta crisi que tots hem patit i que estem començant a sortir, no han cessat en la seva voluntat d'invertir en el seu negoci i els fruits comencen a arribar.
El turisme a les Terres de Lleida és molt divers, tan divers com les pròpies Terres de Lleida, perquè hi ha des de la Plana fins a ple Pirineu trobem una gran diversitat de paisatges, d'atractius turístics i també de recorreguts itineraris pensats i fets per qualsevol tipologia de visitant, no?
I el que és millor, durant les quatre estacions de l'any. És a dir, tenim una oferta àmplia, variada, com comentaves, però ara mateix, si comença la tardor, ens trobem amb unes paletes de colors fantàstiques als nostres arbres i, a més, és una època fantàstica per practicar el senderisme, cosa que durant l'estiu, doncs, bueno, la calor apreta. De fet, ara mateix vinc d'una presentació en la que estem constituint un nou segell de senderistes i cicloturistes a les Terres de Lleida, denominat Benvinguts, en el que estem especialitzant els establiments turístics i lletans, en aquest cas allotjaments, a l'atracció, al tracte, a treballar amb senderistes i cicloturistes. Llavors, com bé deies, Lleida és una oferta oberta a les quatre estacions de l'any i molt variada.
En aquests dos àmbits, tant el cicloturisme com en el senderisme, hi ha moltes coses a fer entre Europa, perquè som molt aficionats, no?
Certament, és un mercat per nosaltres objectiu. De fet, aquesta setmana passada vam estar presents al Vall Catalunya, un workshop organitzat per l'Agència Catalana de Turisme, de la que formem part, en el que van venir operadors d'arreu i el producte senderisme i enoturisme, com no, va ser protagonista.
Senyor Alegre, si nosaltres haguéssim de descriure en aquests moments la ruta del vi de Lleida, com l'hauríem de vendre? Imaginem que vostè està en el Vall Catalunya i té que explicar a algú d'aquelles persones que el van visitar com és la ruta del vi de Lleida, què és el que ens aporta turísticament parlant?
Autenticitat. És una ruta molt autèntica, com de ben segur els meus companys han explicat, en la que des de la Plana de Lleida al Pirineu tenim cellers molt singulars, cadascú amb la seva pròpia personalitat i perfectament enclavat amb el que és l'autenticitat del nostre territori. És a dir, ens diferenciem d'altres rutes turístiques vinculades al enoturisme per la nostra singularitat, la nostra forma de treballar el vi, de treballar l'art, de treballar l'entorn que ens permet mostrar una oferta singular.
L'enoturisme té molt camí a fer a Lleida?
Moltíssim, moltíssim. La prova és que cada cop més s'estan incorporant nous cellers i, a més, unes notes, el senyor Cuciner, segur que s'ho podrà portar més informació, a unes notes d'excel·lència a nivell internacional elevadíssimes. Fet que abunda a que, a part del paisatge tan magnífic que enmarca aquesta oferta de cellers i de ruta naturística, a més, prima la qualitat dels nostres vins.
La qualitat dels vins, però també de passada el patrimoni i la gastronomia, que encara no hem dit res de la gastronomia.
La gastronomia
de les Serres de Lleida té tantes estacions gairebé com les de l'any.
De fet, ara mateix estem en època de jornades gastronòmiques en la que el bolet és el protagonista. A la Vall d'Aran s'estan fent les jornades gastronòmiques de la Vall d'Aran. A l'Alta Ribagorça se presenten precisament demà al Pont de Suert les jornades del bolet. En breu se faran les de Solsona, les de la Tujana. En definitiva, estem en una època en la que a la tardor la gastronomia lleida torna a ser protagonista.
La tardor, les zones de muntanya importants. Hi ha aquí un punt, jo no sé, senyor Alegre, si és un punt que és una mica àcid, però en qualsevol cas sembla que finalment l'aeroport ha rebut aquest estiu vols, alguns d'ells des d'Israel, que venien una mica seguint les passes d'aquells jueus que van passar a la guerra, van passar pel Pirineu cap a buscar millors destinacions, no?
Cert, des de Lleida tenim dos aeroports, l'aeroport de la Seu d'Urgell i l'aeroport de Lleida Ciutat, Lleida Alguaire, que són dues infraestructures que ens estan obrint les portes al mercat internacional. Ara vindrà la temporada d'hivern en la que tornaran a venir vols d'Israel, d'esquí i també vols de diversos aeroports britànics per també vendre la neu. Durant l'estiu, malauradament aquest any s'ha hagut de cancel·lar el vol de la companyia Arkia de turistes israelians, si bé l'any passat va ser un èxit rotund, donada la crisi que va patir el país d'Israel, els vols van continuar plens, gairebé amb una quota d'ocupació del 90%, la competència avui en dia a les aerolínies és molt forta i la companyia aèria Arkia ha tingut que reduir aeroports i un d'ells ha estat el de Lleida. Però no pas per això estem desmotivats per continuar cercant nous mercats per tal de portar turistes a casa nostra. I en el cas que comentaves, la ruta de perseguits i salvats és una ruta que hem ofert al mercat israelià hàbit de conèixer el patrimoni, conèixer la història, i en aquest cas, si bé la història que coneixien o que estan visitant assiduament a Centroeuropa amb els camps d'extermini, aquí nosaltres el que els hem oferint és una ruta de futur, una ruta de prosperitat, una ruta que era un camí a la vida. De fet, són quatre rutes senyalitzades per la Diputació de Lleida.
Però és més agradable, aquesta ruta, que era la que els permetia fugir del gran drama.
De fet, fugien del gran drama amb una climatologia molt adversa, en ple hivern, molts d'ells no van aconseguir travessar el Pirineu, i evidentment molts d'altres, afortunadament, i amb el suport, que això és molt important d'aquesta ruta, de la gent del país, que en molts casos van arriscar les seves vides per acollir-los, per donar-los aquesta esperança de vida. I aquestes rutes, que en breu presentarem una cinquena, les hem portat al mercat, no solament a Israel, perquè estem parlant de rutes de llibertat, de lluita, rutes de vida, de rutes
aptes per qualsevol persona. Per ells, evidentment, tenen un interès singular, històric, però sí. rutes aptes per qualsevol persona que vulgui fer-les. Bé, està a punt ja a tocar la temporada d'esquí, queden un parell de mesos perquè comenci.
Tots miren al cel.
I tots miren al cel. Com sempre, cada any hi ha qui diu que farà moltes nevades i hi ha qui diu que potser no tantes, perquè cada any sentim totes aquestes prediccions que en tant temps són impossibles de controlar.
Impossible.
Però en qualsevol cas, sí que les estacions ja preparant, això sí, les seves instal·lacions i tot a punt. Jo m'imagino que, senyor Alegre, que la neu és una època molt bona per les valoracions i per les xifres després de tancament de l'any a les Terres de Lleida, no?
De fet, com bé deies, les estacions ja tenen les piles posades des de fa temps, ja estan organitzant accions de comercialització, no solament al mercat estatal, sinó als mercats internacionals. Abans d'ahir, el dissabte, tenia ocasió d'escoltar en Xavi Oveira en unes jornades que es van fer a Esterri d'Àneu, jornades per l'excel·lència turística, en la que va anunciar l'apertura d'una oficina de turisme a Toulouse, conjuntament amb Turisme Vall d'Aran, en la línia, en la clara voluntat de captar aquest mercat francès, que cada cop és més important per a les estacions d'esquí lleidatanes. I, de fet, no han cessat de fer inversions. De fet, els companys de Ferrocarrils de Catalunya, amb l'explotació de les estacions d'esquí també del Pirineu de Lleida, porten temps preparant la seva campanya de comercialització i, a més, d'una millora contínua de les seves infraestructures de les estacions d'esquí. Fet que ens farà mirar al cel, per veure aviam quina, si ens neva o no ens neva, però Lleida, com bé apuntaves abans, és que el com més que neu, hi ha moltes més activitats a fer en ple hivern, tant a la plana com a la muntanya, és a dir, és molt més que neu. Se pot gaudir d'un patrimoni de la humanitat en ple hivern, se pot gaudir d'una gastronomia fantàstica, d'una ruta, és un senderisme, excursions en raquetes de neu que abunden amb l'oferta de l'esquí de les nostres comarques.
Jo et he dit una cosa que li agradarà.
Oh, que bé.
Sí, sí, perquè ara que parlem del patrimoni del romànic. L'altre dia una persona que aquest estiu va tenir l'oportunitat de veure aquest, no sé si anomenar-lo muntatge audiovisual, sí, de Sant Climent.
Sí.
Em deia que li va provocar fins i tot que li caiguessin unes llàgrimes d'emoció.
Oi, que bé.
És bonic, a mi em va semblar, home, que bé, no?, que una persona que vagi a fer el turista sigui capaç d'emocionar-se veient un muntatge audiovisual, en definitiva, que és el que és. No?
És que, com dius, el turisme és que el com més que una oferta de llits, una oferta d'activitats concretes, és també oferir emocions.
Emocions.
Emocions, sí.
Doncs en aquest punt em va semblar que jo, que sóc bastant contrari a l'utilització de la paraula experiència, que trobo que s'està ja sobredimensionant, mm-hmm, em va semblar que perfectament definia això, eh? En definitiva, vaig pensar potser la que estàs equivocada ets tu amb no voler parlar d'experiències, perquè per ell això va ser una experiència
que no oblidarà i que te va traslladar.
Tornem al vi, senyor Cusiner. Bona anyada.
Molt bona.
Molt bona.
És que estem molt contents. Complicada d'inici perquè va ser molt calorós, el que és la final de l'estiu va ser terriblement càlid, els blancs van avançar molt, però després va vindre una temporada de fred, una mica d'aigua, que a les nostres terres són tan seques ja va bé, i la veritat és que estem acabant la temporada, encara no s'acaba la brema, i estem molt contents perquè veiem que podem arribar amb una plena maduresa, amb un bon grau, mantenint acideses, cosa que difícilment fan moltes altres denominacions d'origen amb aquest any en particular, no? De fet, com que aquí tenim un clima, una climatologia que ens allarga la collita fins al final, fa que la maduració sigui molt lenta i ens permet que els colors i que la profunditat dels vins sigui realment molt bona aquest any, no?
Jo el posaré en una situació complicada si li demano que d'aquesta ruta del vi de Lleida em doni dos punts que un no s'ha de perdre.
Jo crec que...
Sense que vagi en detriment, sí, de ningú altre, eh? Vull dir, aquelles coses que vostè consideri que són inevitables.
Home, crec que tenim a Lleida la Seu Vella, que és un...
S'ha de per conèixer. Cert, que aposta per ser patrimoni de la humanitat,
sí,
eh?
S'ha de conèixer perquè realment és un patrimoni que fins que no el coneixis, i també des del món del vi el que recomanaria és els vins de pedra, que fan un recorregut per la mateixa Seu, un recorregut guiat explicant la importància del vi a les Terres de Lleida, que és molt gran històricament, i realment traslada a una altra època amb el que són els capitells i tot el que té aquesta magnífica Seu, no? La Seu de Lleida, no? Aquest seria un punt important, bàsic. Després, jo no voldria puntualitzar un lloc, però crec que qualsevol restaurant de la ruta, quan la seva gastronomia t'ofereix el que és l'autenticitat de l'horta lleidatana, la qualitat del producte cada vegada està més ben triada, la veritat és que s'esforcen molt en transmetre el que és el paisatge a través de el que és els fogons, no? Com que diu.
Molt bé, estem a punt també de començar la temporada de caça, que també és un moment important respecte a la gastronomia. Sara, per tu, què seria l'imprescindible de la ruta del vi de Lleida? A part del teu celler, que això ja ho hem presentat.
Bé, l'imprescindible és que la gent vingui amb ganes de gaudir, que vinguin ganes de conèixer i de meravellar-se amb totes les possibilitats que té la ruta. És a dir, el que busquem és gent que tingui ganes de caminar i de veure, de conèixer petits projectes com és el nostre i molts altres aquí a Lleida. I també acabaria per dir que la majoria dels cellers fan visites guiades, que tenen tas de vins inclosos, en el nostre cas també oli d'oliva, i que vull dir que no només és veure com s'elabora el vi i xafar el terreny, sinó també en molts casos pots després fer un tas dels productes que s'elabora i a part hi ha cellers, vull dir, no només nosaltres, és a dir, hi ha diversos cellers, tinc constància aquí a Lleida, que s'estan fent propostes molt creatives, des d'anar amb bicicleta doncs, a les vinyes, a fer doncs, sessions de contacontes, o música, o poesia, etc etc. Vull dir que només cal que la gent vingui amb ganes d'explorar. No?
Un munt d'activitat, doncs, a tots els cellers, o pràcticament tots els cellers, aquests més de 40 cellers que formen part de la Ruta del Vi de Lleida. Senyor Alegre, la mateixa pregunta, què és el que no ens podem perdre?
Mira, jo el que us aconsellaria és que entréssiu a la pàgina web Catalunya Experience, en la que des del Patronat de Turisme, en col·laboració amb els cellers, hem estructurat 5 paquets turístics que estan posats a la venda i que entrant a Catalunya Experience els podran veure, els podran consultar i contractar.
Que es poden comprar ja directament.
Ja es poden comprar directament.
Són paquets que tenen hotel, allotjament, que
correcte,
tenen la visita al celler o el
complet
que calgui.
Sí, sí. Són veritables experiències.
Això està molt bé, perquè primer perquè facilita per a aquelles persones que potser no tenen l'hàbit de muntar-se el seu propi viatge, això ho facilita moltíssim, i després perquè, evidentment, tocaran, m'imagino, aquells punts claus. Després, com molt bé ens deia abans el senyor Cusiner, podem triar i remenar què és el que més ens interessa. Trobarem cellers de diferents característiques, trobarem l'opció de visitar un patrimoni o altre, d'apropar-nos més al Pirineu o de quedar-nos més a la plana i de gaudir de qualsevol dels molts i molts restaurants que també hi participen en aquesta Ruta del Vi de Lleida. Senyors, senyora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a descobrir, a posar un peu en aquesta ruta. Ara la recomanació que queda fer a tothom és que vinguin. Bàsicament, no?
I tant.
Perquè si no ho tasten, difícilment...
No s'ho podem
nosaltres
perdre.
Ja hi posem molta voluntat, però al final, s'ha de venir a les Terres de Lleida...
Que vinguin a disfrutar-ho.
Exacte, i que ho aprofitin, que tota aquesta feina que vosaltres esteu fent. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies
a tu.
Lucky to have two brothers, strong.